Debat electoral 2010, presentat per Josep Lluís Heras i amb la producció de Punt 7 Ràdio.
Salutacions, comencem aquí un programa especial, un debat electoral en el qual hem convidat diversos candidats i membres de les formacions polítiques que concorren a les properes eleccions del Parlament de Catalunya del dia 28 de novembre. Un debat en el que tractarem temes generals, temes de país, però en el que també tractarem temes que afecten directament a Sant Celoni i el que és la comarca del Baix Montseny. Per començar i per aprofitar el temps al màxim, anirem ràpidament a les salutacions. Començaran per en Jordi Cominal, exdiputat ara ja de Convergència i Unió i candidat d'aquesta formació a les properes eleccions.
Exactament, hola, què tal?
Ens acompanya també en Pere Rodríguez, que és segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Montmeló i candidat també per la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Molt bona tarda.
Tenim també amb nosaltres en Pere Blanxer, que és membre d'Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Celoni.
Bona tarda.
I finalment ens acompanya també la Marina Escribano, que és regidora de l'Ajuntament de Mollet i és també candidata a les llistes per a la demarcació de Barcelona d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa.
Això mateix, hola, bona tarda.
Doncs bé, comencem parlant d'aquestes eleccions del 28 de novembre, unes eleccions que venen marcades en la, que han tingut com a darrer element important abans del seu inici una sentència del Tribunal Constitucional en funció o en relació a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya aprovat pel Parlament i aprovat per la ciutadania del país. Una sentència que va portar una de les manifestacions més massives que hi ha hagut en el país en les darreres setmanes i que deixa obert un front nacional, un front de la relació entre Catalunya i l'Estat espanyol que a partir d'ara s'haurà de remodelar. Caldria, doncs, veure de quina manera remodela i de quina manera cadascuna de les formacions polítiques fan aquest plantejament, com plantegen aquest nou marc de relacions. Si us sembla, començarem de la formació majoritària a la minoritària i en el següent ho farem en revés. Un cop hagi intervingut cadascú, si us sembla, també us podeu interpel·lar sempre i quan doncs no hagi d'emular un emèrit presentador de Televisió de Catalunya. Sisplau, Jordi.
Bé, doncs jo, pel que fa al sentit nacional, jo aquestes eleccions les encaro amb molta il·lusió, perquè evidentment no és la sensació, sinó que tinc gairebé la certesa doncs, que estem vivint un moment històric, no? I en aquest sentit doncs, ho dic com en aquest cas representant del que podria ser en aquests moments el partit del catalanisme majoritari, no? 150 anys, que semblen molt, però en història són molt pocs, no? Doncs donant per veure com ha evolucionat el catalanisme majoritari, que en aquest sentit podríem anar des de Prat de la Riba en el seu moment, d'Esquerra Republicana en el seu moment, de la Convergència del president Pujol en el seu moment, i ara doncs d'una convergència doncs, que amb l'Artur Mas replanteja un d'aquests elements històrics del catalanisme, no? Que sempre havien sigut dos. El primer, crear riquesa per tenir una societat moderna i oferir benestar, que això ho mantenim, però el segon sempre havia sigut com mantenir els trets identitaris i al mateix temps solucionar l'encaix de Catalunya amb Espanya. Doncs bé, aquestes dues característiques, una la seguim mantenint, crear riquesa, fer una societat de qualitat moderna, oberta, etc. Però en canvi la segona, després de 150 anys, potser ens ha costat aturar-nos, però hem dit, home, la voluntat de transformar Espanya perquè nosaltres ens sentim còmodes, repensem una mica perquè potser són els espanyols que no volen ser canviats i a més o menys són més i a vegades són més forts, no? Per tant, en aquest sentit, doncs des de Convergència i Unió plantegem que som una nació, per tant tenim el dret a decidir i en aquest sentit doncs, no hi posem límits. Sempre doncs, amb una característica, jo crec que en un partit majoritari i central del país doncs, és recomanable, doncs, és que és procurar anar avançant tan ràpid com es pugui, sempre i quan doncs, això generi grans majories i al mateix temps no generi fractura social dintre del nostre país. No? I per tant, aquest dret a decidir sense límits és el que diguéssim la nova fornada del catalanisme majoritari es planteja pels propers anys i concretament en aquestes eleccions doncs ho plantegem en el sentit del concert econòmic, és a dir, una nova relació econòmica amb l'Estat espanyol que ens permeti doncs, recuperar el 10% de riquesa que en aquests moments doncs, se'n va cap a l'Estat espanyol i no torna cap al nostre país.
Sí, Pere, sisplau.
Bé, pel que fa a nosaltres al PSC, és evident que aquest nou estatut, el que nosaltres vam impulsar primer amb el president Maragall i després el president Montilla, doncs és aquest govern, el govern tripartit d'Entesa dels últims 7 anys, el qui ha estat capaç d'aprovar un estatut que han hagut de recolzar els 169 diputats del PSC, del PSOE a Madrid, amb el recolzament dels 25 diputats del PSC, i per tant Està molt bé que ara es vulgui fer veure que és el moment d'aquest catalanisme majoritari, però els que hi han estat capaços de renovar l'autogovern i arribar a les majors quotes d'autogovern que ha tingut Catalunya en època democràtica han estat els governs del tripartit. També apuntant que en el moment de ser aprovat aquest estatut, doncs, va ser Convergència i Unió qui, fugint de l'acord unànim del Parlament, va viatjar a Madrid per fer-se una foto amb el president Zapatero i, per tant, va impossibilitar que aquest acord fos signat unànimament primer al Parlament de Catalunya i després pogués ser debatut a Madrid. Això d'una banda. Després no estaríem parlant de la situació actual de l'Estatut si no fos perquè el Partit Popular va impugnar aquest Estatut i el va portar al Tribunal Constitucional. Un Partit Popular que, efectivament, ha demostrat que ni entén Catalunya ni comprèn la voluntat majoritària dels catalans i que, per tant, ha portat el seu màxim text d'autogovern al Tribunal Constitucional. Amb un gran fracàs, per cert, perquè la sentència corrobora molt majoritàriament el text inicial de l'Estatut i, per tant, des d'aquest punt de vista, el Partit Popular a Catalunya queda absolutament invalidat. I després, doncs, nosaltres hem vingut desenvolupant l'Estatut des del primer dia, malgrat la impugnació de l'Estatut al Tribunal Constitucional. Des del primer dia s'han estat desenvolupant lleis que augmentaven el sostre d'autogovern de Catalunya amb totes i cadascuna de les matèries i noves competències que ens ofereix l'Estatut. I el nostre objectiu per la propera legislatura és exactament aquest, continuar desenvolupant l'Estatut de Catalunya amb totes les noves competències, amb el nou finançament, és a dir, desenvolupar al màxim l'Estatut i tot l'Estatut. Per tant, no renunciem a portar fins al seu màxim extrem aquest nou text.
Bé, nosaltres des d'Esquerra, evidentment, afrontem les eleccions amb una mica d'esperança. Esperança d'intentar que no hi hagi majories absolutes i intentar poder tornar a prendre decisions i a poder portar i anar tirant el país endavant. Parlant de l'Estatut, perquè creiem que evidentment nosaltres hem sigut molt partícips de que totes les coses que s'han anat fent. Parlant de l'Estatut, home, si ja ens semblava just un Estatut sortit, l'Estatut que va sortir del Parlament, un cop ens el va passar pel ribot en guerra, encara ens va semblar
En guerra està el Tribunal Constitucional?
No, jo no estic parlant d'en guerra, però en guerra va sortir la televisió, si mal no recordo, diguem, ja li hem passat el ribot. I déu-n'hi-do el que es va retallar. Però bé, a partir d'aquí, això ja ens va semblar malament, ja no ens va semblar suficient aquest Estatut com per poder-lo votar. Si a partir d'aquí hi entra el Tribunal Constitucional, que encara ens el retalla més, oblideu-se'n, Espanya no ens vol, Espanya no ens accepta com som, un concert econòmic, algú hi trauríem de més, però ben poca cosa, hem de canviar les regles de joc. I canviar les regles de joc és anar cap a la independència. Que sembla que ens hi anem sumant més, que sembla que durant aquests darrers anys s'ha aconseguit parlar més d'independència més obertament i d'una manera més normal.
Sí, Marina, sí.
Bé, doncs, diverses consideracions al que heu plantejat i també quina és la posició d'Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida en respecte a aquest tema. Bé, primerament, una mica el nostre posicionament és el de que en essència el que cal és recuperar més autonomia, cal recuperar l'Estatut que va ser retallat i, evidentment, com deia el company socialista, desenvolupar totes el que recull l'Estatut, però no només desenvolupar, és a dir, allò que ens han recuperat i ens han retallat, poc podrem desenvolupar-ho. Per tant, en primer lloc, recuperar l'Estatut tal com el va aprovar el poble català. Però en segon lloc, l'objectiu final ha de ser l'increment d'autonomia, l'augment d'autonomia de Catalunya dins de l'Estat. Evidentment, si això no pot ser per les vies d'un federalisme o per altre tipus de via, amb un diàleg, encara que no es vulgui Espanya, doncs, d'intentar doncs, aquest diàleg, en qualsevol cas, si no, doncs, Catalunya haurà de decidir lliurement com una nació que és. En qualsevol cas, considerem que no... fa l'efecte, no?, que aquí cadascú, cada partit es vol posar doncs més medalles, i qui porta en el centre de la seva campanya electoral el tema del nacionalisme, i qui el porti més enllà, qui el porti d'una manera més, més efusiva, o qui el porti prometent una sèrie de coses, perquè també em pregunto i ens preguntem com Convergència i Unió podrà fer realitzar aquest concert econòmic de manera unilateral. Ens sembla doncs que està bé, no?, que darrere hi hagi una explicació, perquè aquí cal canviar algunes lleis que no depenen exclusivament de Catalunya. Però en qualsevol cas, el que deia, el que compta és que a Catalunya hi hagi una unitat de partits, perquè com a nació que som i que ens estem omplint la boca tots, considerem doncs que tots els partits que estem ara aquí en aquesta taula, però també el Partit Popular, que es desmarca d'una manera totalment, molt radicalment, és més, està doncs fent aquest atac a Catalunya segurament doncs per guanyar vots en l'exterior de Catalunya, ens hem de sumar d'alguna manera amb aquesta unitat i fer la lluita conjunta. I bé, matisar que no només va ser el Partit Popular que va presentar el recurs al Tribunal Constitucional, sinó també el Defensor del Pueblo i d'altres autonomies. Per tant, el tema doncs es va complicar més, no?, en aquell moment. I finalment, i tot i que aquest tema doncs ara estem parlant d'això, però a mi m'agradaria que tots no utilitzéssim, o alguns partits que ho estan fent, nosaltres no en especial, perquè no creiem que aquest sigui l'element central de campanya amb el context de crisi econòmica que està patint Catalunya i Espanya i Europa, i per tant doncs que evidentment és un tema important, evidentment és essencial quina és la nostra identitat i cap a on va Catalunya com a nació, però d'alguna manera no ens oblidem de la base, és a dir, hem de batallar la crisi econòmica que hi ha i hem de garantir que aquesta societat del benestar moderna i oberta que deia en Jordi Cuminal, doncs ho sigui amb les polítiques que fem, independentment del règim, doncs si és que som independentistes o és que estem federats o el que sigui, és a dir, no oblidar l'essència del que volem per la nostra població.
Bé, doncs agafant a tot això, jo estic bastant d'acord amb el que dius i per tant d'algunes coses que s'han fet només faré referència de passada, però dir, recordar que un estatut, és a dir, com una societat que s'identifica com a tal, ens identifiquem nosaltres mateixos, ens reconeixem com a societat, decideix regular-se. Per tant, no estem parlant només d'identitat quan parlem de l'estatut, sinó que estem parlant de les lleis que ens permeten precisament tenir més benestar, decidir com ens organitzem i tot plegat. Per tant, no només és un tema identitari, sinó que evidentment és un tema bàsicament social, no? La llei màxima del poble de Catalunya. I aquí sí que jo no vull posar el retrovisor, a més els de Convergència i Unió volem fer una campanya en positiu, però a vegades diuen coses que si les deixes passar sembla que siguin veritat, i per tant jo crec que a més he sigut diputat en aquesta legislatura i algunes coses doncs podria explicar, no? I és que els governs fan moltes coses, algunes en fan bé, d'altres en fan malament. Al meu punt de vista aquest n'ha fet algunes de bé i n'ha fet moltes més de malament, però el que no fan els governs són estatuts. Els estatuts els fan els parlaments. Per tant, l'estatut és del poble de Catalunya i és del Parlament de Catalunya, no és de cap govern de cap partit. I si ho voleu atribuir a algun govern, no serà un govern d'entesa pel qual va ser expulsat precisament Esquerra Republicana pel fet de no donar suport a aquest estatut. I no serà per mèrit orgànic del PSC-PSOE que precisament va fer fora Pasqual Maragall sense reconèixer-li cap mena de prestigi a l'hora d'haver tirat endavant un estatut. Per tant, no intentem posar sigles a les coses que són de país, perquè llavors ens hi farem mal, no? La sentència, com ara deia la Marina, la sentència és molt greu. Fins i tot obre peu a que coses que estaven consolidades i que mai no hi havia hagut cap problema, com és la llengua catalana com a element vehicular de l'ensenyament obligatori, element clau de vertebració social del nostre país, doncs està en joc. És a dir, aquesta sentència posa en crisi coses que tenim consolidades des dels anys 80. I he de dir que respecte a aquesta sentència, dirigents destacats del Partit dels Socialistes de Catalunya, com la Carme Chacón, han dit que els hi sembla molt bé i que s'ha d'acatar. Per tant, no posem sigles a algunes coses que són de país perquè ens hi podem fer mal, no? I en aquest sentit, crec que és bo doncs pensar endavant, no em vull allargar molt, però sobre dues coses que se m'han preguntat, principalment que van a l'entorn del concert econòmic. D'entrada, dir al company d'Esquerra que, evidentment, segurament hi ha coses més ambicioses, però que almenys es vol buscar amb allò que estem d'acord. I el concert econòmic, Esquerra Republicana, per aquestes eleccions el porta al programa electoral. Per tant, més que buscar si compleix màxims, jo crec que val la pena celebrar que aquí podríem coincidir-hi, no? I per altra banda, com que em pregunta si ho farem unilateralment, deixar algunes coses clares. Perquè pel concert econòmic no s'ha de tocar la Constitució espanyola. Això el president Montilla, fent ús d'un gran desconeixement legal, ha dit que sí, quan està demostrat jurídicament que no hi ha cap article que parli del finançament de les comunitats autònomes. Per tant, sí que s'hauria de canviar la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes, però en canvi no s'hauria de tocar la Constitució espanyola. I en aquí, jo, més que explicar com ho pensem fer, m'agradaria tornar a parlar de país. És a dir, jo crec que part del canvi ha de venir d'aquesta nova mentalitat per fer front a algunes coses, no? I és, no podem pensar amb els 10 o 15 diputats de Convergència i Unió, o amb els 8 o 15 diputats d'Esquerra Republicana, o amb els 3 o 5 diputats d'Iniciativa Izquierda Unida a Madrid. Amb els 25 diputats del PSC a Madrid ja ens hem acostumat a no comptar-hi mai. Però és a dir, Catalunya no té 10 o 15 o 20 diputats al Parlament espanyol, en té 45. És a dir, nosaltres tenim 45 diputats a escollir com a poble. I qualsevol llei que es vulgui aprovar, sense aquests 45, no pot tirar endavant. Per tant, tenim molta més força que la que nosaltres volem. Hi ha altres mètodes, i a més a més, quan nosaltres plantegem el dret a decidir, és perquè estem disposats fins i tot a portar una consulta en favor del dret a decidir. Però hi ha molts elements que si penséssim una mica més en gran i ens identifiquéssim tots com un sol poble i amb uns objectius prioritaris, no hauríem de pensar sempre en allò tan petitó de quatre números i quatre números allà. El Parlament de Catalunya té molta força, també a Madrid. I en aquest sentit, només per acabar, com que ens podem trobar en un plantejament de pols democràtic, però també legal amb l'Estat espanyol, vull insistir que Convergència i Unió quan fa plantejaments més a curt termini, no és que faci renúncies a llarg, és que quan estàs en condicions de plantar cara a l'Estat espanyol val la pena fer-ho amb temes doncs que realment puguis tenir força, i en aquest cas el que diuen totes les enquestes és que per defensar el concert econòmic, més d'un 80% de la gent que viu en aquests moments a Catalunya hi estan d'acord. Per tant, a l'hora de preparar-te per plantar cara a l'Estat espanyol, que ja hem vist com se les gasta, doncs val la pena saber que tu a dintre tens múscul i tens fortalesa, no? I per tant, no és que renunciem a altres coses, simplement que val la pena quan planteges les batalles i no se'n malentengui, doncs ser conscient que la teva tropa doncs està forta i està motivada, i per tant en aquests moments el que agafa més consens a l'hora d'anar endavant i a l'hora de portar a terme el dret a decidir, doncs és el plantejament del concert econòmic.
Em sembla que en Pere Rodríguez, del sí. PSC per al·lusions, vol dir alguna cosa.
És evident, no?, que l'Estatut és una norma que surt del Parlament i, per tant, és una norma de país, és la principal norma reguladora de Catalunya. No he volgut dir en cap cas que fos una cosa del govern. El que sí que vull posar de manifest, i és una cosa absolutament evident, és que en 23 anys doncs ningú s'havia atrevit a plantejar una reforma de l'estatut que teníem. Per tant, les normes de país que actualment tenim i que, per tant, són les que regulen el nostre actual sostre d'autogovern, que, repeteixo, és el major sostre d'autogovern que hem tingut en època democràtica, doncs sentint-ho molt, senyor Cominal, però la iniciativa no va ser de Convergència i Unió. Ans al contrari, com li dic, abans que el Parlament de Catalunya hagués pogut unànimament pactar el text, doncs el senyor Artur Mas se'n va a Madrid deixant el Parlament de Catalunya enrere. Per tant, és evident que és una norma de país, però hi ha qui ha iniciat aquesta norma i hi ha qui no, i hi ha qui ha volgut aconseguir un acord unànim del Parlament de Catalunya i hi ha qui no. Només volia dir això.
Llavors només recordaré una cosa, que és que just l'endemà del 30 de setembre, que és quan es va aprovar l'Estatut, la persona que va dir que faria esmenes va ser en aquells moments el ministre d'Indústria, José Montilla, que és el president de Catalunya en aquests moments. És a dir, el primer que va dir que no respectaria que s'havia aprovat allà va ser el president Montilla. A mi em sap greu fer un debat electoral per tornar a parlar de l'Estatut. És a dir, no diguem coses i que quedin com fetes, perquè és a dir, la primera persona que per això va obligar a que l'oposició responsablement donés suport a això, és a dir, segurament si ho va poder fer aquest govern és perquè l'oposició no va fer el que van fer precisament alguns partits del govern, que va ser anar-hi en contra de l'oposició, vam sumar. Ara, la primera persona a Catalunya que va dir que es farien esmenes perquè aquell estatut anava més enllà, i no m'invento, que fem els diaris, va ser José Montilla i Aguilera, actualment president de Catalunya.
Doncs el senyor Montilla el que diu i ha dit és que defensa íntegrament l'Estatut.
I l'any 80 jo tenia 3 anys i fa 23 anys jo en tenia 10. Per tant, jo defensaré l'herència del president Pujol sempre, perquè crec que hi ha més actius que no pas passius. Estic disposat a assumir tot el que no ha fet malament, perquè crec que com a trajectòria suma. Ara, si en els debats del 2010 jo m'he de fer responsable de coses que passaven quan en tenia 10 d'anys, doncs bueno, jo crec que serà tot plegat una mica ensupit. Jo crec que val la pena més mirar cap endavant, seriosament, crec que val la pena que ens centrem més en quines propostes portem de cara a aquestes eleccions per aixecar la situació que trobem en aquests moments, que seguir-nos discutint de coses que ja han passat i que jo crec que la gent ha tingut temps a més de valorar en les urnes, no? I jo diria que en aquest sentit, tal com ens han anat els de Convergència i Unió, doncs, tan malament no s'han valorat.
Perdó, sí, sí.
No, dic, però bueno, en qualsevol cas estem parlant de coses que van passar fa 3 anys, tampoc no estem parlant de quan vostè en tenia 10, eh? Pel que fa al català com a llengua vehicular, evidentment que el PSC defensa que el català és la llengua vehicular de Catalunya i així ho ha plasmat a la nova llei d'educació, entre moltes altres coses. Resulta que estem en un entramat legal i normatiu que és molt divers, però nosaltres en cap cas hem renunciat a que el català sigui la llengua vehicular de l'Estat. La senyora Chacón haurà expressat la seva opinió, però fins on jo sé no és actualment diputada del Parlament de Catalunya, i per tant és el Parlament de Catalunya i el PSC qui decideix o qui fa les propostes en matèria de normativa lingüística. Després, pel que fa al concert econòmic, i de seguida acabo, clar, senyor Cominal, el problema que tenim molts partits a aquestes eleccions és que no sabem exactament... Sí, ja sé que mirem cap al futur, però precisament perquè mirem cap al futur tenim molts dubtes de què vol fer Convergència el 29 de novembre, perquè nosaltres ho hem deixat molt clar, no repetirem el tripartit, és un compromís, està escrit, està publicat arreu, i també hem dit que no som ni independentistes ni de dretes, és a dir, no creiem en l'independentisme com a forma de desenvolupament futur de Catalunya, i no creiem en una regressió de drets socials, i per tant estem dient clarament que no apostarem per fórmules d'independència a Catalunya. El president Montilla ho va expressar molt clarament amb els seus 5 compromisos, i que no pactarem amb el PP, i també és un dels 5 compromisos del president Montilla. En aquest sentit, Convergència, ja sé que ha decidit fer tota la campanya positivista, en certa manera una mica abstracta, de no expressar al poble de Catalunya una estratègia concreta, però és que jo crec que el poble de Catalunya necessita i mereix saber exactament què pensa fer Convergència en aquest sentit.
Perdoneu que intervingui també, però és que em sembla, sentint tant el representant de Convergència com del PSC, que evidentment, no?, que es nota que estem en campanya, perquè aquí cadascú està dient el que una miqueta vol sentir el seu electorat, i en definitiva ni el senyor Cominal ha explicat com farà el concert econòmic, ho ha dit, que no ho explicaria perquè el que volia deixar clar era la importància del catalanisme, i per tant ja ens estem...
Ho he fet per respectar els torns, si em doneu 5 minutets jo ho explico perfectament.
I en segon lloc, i molt breu, els socialistes, també el senyor Montilla fa la darrera legislatura que va prometre que no faria tripartit. Vull dir que aquí no està clar ni cap on va Convergència, perquè tampoc sabem si un dia és independentista, l'altre dia no ho és, l'altre dia és apuntada d'això del catalanisme i la bandera, però no sabem si serà això, un catalanisme...
Això del catalanisme en Convergència crec que nou no seria, eh?
No és. No, és que és molt vell, i llavors ja podríem parlar del llegat, com has comentat abans, Una cosa és bastant més fàcil treballar quan es té una majoria absoluta i es governa, evidentment, que amb 3 partits, que... els mitjans i l'oposició s'ha entestat en treure la llum el soroll que pot haver lògic, normal i democràtic de 3 partits governant conjuntament amb les seves diferències, evidentment, perquè per això ens presentem per separat, en comptes de posar en valor doncs les polítiques que, i ara me'n vaig una mica del tema, però de les polítiques que aproven moltes d'elles que fa anys estaven suspeses pels ciutadans de Catalunya.
Jordi, l'última intervenció,
sí, doncs,
molt ràpid. I com a moderador us renyaré tots.
No posis les culpes a la premsa quan qui li ha dit artefacte inestable al tripartit ha sigut un propi conseller, quan li ha dit lío i suposo que volia dir embolic ha sigut el propi president de la Generalitat, o quan el representant dels socialistes acaba de dir que no pensen repetir el tripartit. Si porteu 7 anys governant d'una manera i ara no pensen repetir el tripartit, doncs suposo que per alguna serà. Per tant, aquí no culpem a la premsa. Jo insisteixo, i em sap greu perquè el moderador em renya, i com has una tertúlia i captar tot el temps, no està bé. Però jo no tinc cap mena de problema d'explicar-me i no hi ha cap mena d'ambigüitat. I el senyor dels socialistes ens ha dit que no és independentista, que no farà tripartit, que no és de dretes i que no pactarà amb el PP. Molt bé, i ens ha dit tot el que no és. Però són incapaços de definir què són i què volen fer. Per tant, nosaltres en aquest sentit ho expliquem molt clarament.
Per tant, em respon, no diem a què pensen fer, sinó diem el que
ho tenim molt clar. És a dir, quan diem aixecar Catalunya, primer, canvi. És a dir, aquí s'han fet les... Ara aquí, aquest país, ja ha governat tothom. N'hi ha hagut uns que eren molt dolents durant 23 anys, però jo diria que comparat amb el que ha vingut després, doncs no està tan malament, però en tot cas, canvi. Canvi en manera de fer les coses, canvi de govern. No volem un govern que respongui a pressions de partits, no volem un govern que respongui a amiguismes i a condicionaments constants, volem un lideratge molt fort i que, a més, sigui el govern dels millors. Per tant, si hi ha gent fora de partits, doncs que ho sigui. Per tant, en un sentit, un sol govern que digui el mateix cada vegada i que faci el mateix cada vegada. És a dir, que no tinguem consellers del govern a les manifestacions en contra del govern i, a més, aguantant la pancarta. Per tant, el canvi, com a concepte, jo crec que té molta potència. El segon, economia i feina. En aquests moments, el principal problema que tenim a Catalunya és econòmic.
Em permetrà que l'interrompi en aquest punt perquè és un dels aspectes que hem de tractar.
Doncs ho deixo aquí. I,
més endavant.
Però, en tot cas, i educació, que és un tema molt important en el qual l'oposició ha donat suport a la llei d'educació i, en canvi, una vegada més, els propis que formaven part del govern, amb la llei d'educació, la llei més important que s'ha aprovat aquesta legislatura al Parlament de Catalunya, no han sigut capaços d'estar-hi tots tres d'acord. No? Per tant, en aquest sentit, no comprem a la premsa i no diguem que exigirem, és a dir, han passat coses molt grosses, el tripartit realment ha sigut molt complexa per aquest país.
Tanquem, si us sembla, aquest capítol, i amb una darrera pregunta que us volia llançar totes quatre, perquè ha quedat clar que hi ha qui proposa un procés d'avançament a l'autogovern en funció d'unes majories i d'un consens, i hi ha qui proposa un desenvolupament de l'Estatut actual, hi ha qui proposa directament una consulta independentista, és a dir, hi ha unes propostes sobre la taula que s'estan formulant, algú deia, es nota que estan en campanya electoral, s'estan formulant en aquests termes, i el ciutadà, que és al carrer, es pregunta si el Parlament de Catalunya, que és qui ha fet l'Estatut, és on rau la sobirania popular, si el poble, que és sobirà, aprova l'Estatut, i si després uns senyors que els ciutadans no saben qui els nomena ni com ni quan poden tirar per terra tot el que ha aprovat els representants dels ciutadans i els propis ciutadans, com pensen aconseguir tot això? Qui vulgui.
Bueno, jo crec que els ciutadans que es pregunten això som bastants, però no ens enganyem, eh? Avui en dia la ciutadania penso que no és la primera qüestió de preocupació. La ciutadania està preocupada pel que ja apuntava i pel que serà un tema proper, que és l'atur, que és la creació d'ocupació, que és la necessitat d'ajuts socials, que és la necessitat de més infraestructures i de més equipaments. És a dir, que hem volgut posar al carrer una problemàtica, una preocupació que hi és, però, evidentment, bueno, doncs són les regles del joc. Existeix un tribunal constitucional designat com està designat i no hem aconseguit doncs, que des de Catalunya es faci un d'això conjunt amb el PP, i que és difícil, evidentment serà difícil per la seva política que porta. Però sí, evidentment, el ciutadà està, en tot cas, marejat, perquè els partits, doncs, i em permetreu que digui que accepta Iniciativa i Esquerra Unida, que es mantenen coherents abans, durant i després. Vull dir que també no es mou el son del que pot sentir l'electorat o del que pot... Vull dir, les coses s'han de fer pas a pas i prioritzant, també.
Però l'enxer, Esquerra...
Sí, no. Jo aquí es discuteix molt que, o s'ha dit... que no pactarem, no deixarem de pactar, no farem... Jo el dia 29 el que es farà, no ho sé. Perquè tot això dependrà de l'aritmètica que surti de les urnes. A partir d'aquí, pactarem, no pactarem, farem o no farem. Si estic d'acord amb en Jordi, en que realment hem de mirar cap endavant. I mirar cap endavant significa, escolta, deixem-nos d'històries, el passat ja està passat, evidentment no el podem oblidar el passat, però no... concorre amb tots els errors que s'han comès per tothom, però hem de mirar una mica cap al futur. Hem de pensar què és el que volem i on volem arribar. Què volem ser com siguem grans senyors? Jo segueixo dient i apuntem, evidentment Esquerra porta el concert econòmic, això seria un avenç important per aquest país, poder disposar una mica i decidir amb els nostres diners què és el que hem de fer, i serem solidaris amb tothom com tinguem que ser, però deixeu-nos a decidir. Esquerra el que aporta també és de dir el dret de decidir. No estem parlant de dir fer enviar un referèndum per obtindre la independència, no, decidim què volem ser, i a partir d'aquí llavors farem el que tinguem que fer. Jo ara no entraria en detalls de què faríem després, sinó una mica del mirar al futur i de veure què és, cap on tenim que anar. Jo és el que resumiria una mica.
No, jo estic absolutament d'acord amb que el Tribunal Constitucional necessita una reforma urgent i profunda. És a dir, el que Catalunya ha hagut de viure aquests anys per culpa de que una institució que ha quedat profundament tocada perquè s'ha demostrat absolutament obsoleta i incapaç de renovar-se amb l'agilitat que la societat li demanava...
Sí, no anava tant en sentit del tribunal, perquè, és a dir, els ciutadans de Lleida i els seus representants també poden crear un reglament, i aquesta gent ha estat escollit democràticament, però hi ha un Tribunal Superior de Justícia que no sabem tampoc com es tria, que fa que aquest reglament quedi anul·lat. Per tant, és a dir, la pregunta era, la nostra sobirania no està en qüestió?
Bueno, des d'aquest punt de vista, clar, estem parlant de... Sí, no, jo no sóc llicenciat en dret, però evidentment estem dintre d'un ordenament jurídic. Podem discutir si la judicatura respon o no a les expectatives de la societat, i aquí podem discutir-ne. Però si un tribunal doncs decreta que un reglament dels ciutadans de Lleida, tot i que respongui a la seva sobirania, no s'adequa a l'ordenament superior, que, doncs, escolti, llavors, ja dic, podem discutir si la judicatura respon o no a les expectatives de la societat, però en principi ha de complir la seva funció, que és la de vetllar per l'ordenament jurídic. És a dir, si el meu ajuntament aprovés una ordenança que anés contra l'Estatut, entendria que me la tombessin, clar.
Doncs jo crec que la sentència d'Estatut marca un abans i un després. Jo crec que podem dir tranquil·lament que l'estat democràtic en aquests moments està en crisi, i que, perquè a més a més ens donen la volta amb un discurs, no? És a dir, la sobirania política es dota de lleis precisament per no anar enrere, per assegurar i garantir drets, i estem en un moment en què sembla que per no moure aquestes lleis doncs estem prohibint a la gent que avanci en els seus drets i en les seves llibertats, no? I tornant, per no escapar-me de la pregunta, és a dir, el desànim de la societat, jo crec que la societat té dret a estar desanimada, no estem passant pels millors moments en cap dels àmbits, ni molt menys amb el de la política, però l'últim que podríem fer en aquest sentit és rendir-nos, no? O renunciar-hi. Jo ja fa molt temps, com moltíssima gent per sort, doncs, que hem decidit que el procés d'alliberament nacional del nostre país s'ha de fer de via pacífica, i per tant l'últim que podem fer és rendir-nos, i per tant quan la justícia també fa política, doncs, cosa que no hauria de fer, per això dic que l'estat democràtic està en crisi, doncs més política, i en aquest sentit, en el marc del segle XXI i d'Europa, doncs els conflictes democràtics ben plantejats doncs ens han de poder avançar, i per tant, sense tornar-nos bojos, sense crear disbarats i sobretot sense crear fractures internes en la nostra societat, nosaltres hem de poder plantejar els reptes del nostre poble. En aquest sentit ho vam fer tal com marcaven les lleis espanyoles. Jo crec que l'Estatut era l'última oportunitat per nosaltres ser espanyol. És que jo crec que no ho han entès bé. És a dir, nosaltres d'aquesta manera podríem encaixar. I no només... El tràmit parlamentari va tenir els suports polítics suficients, i és la justícia, és a dir, l'aparell més dur d'un estat, que ens diu que d'aquesta manera no hi ha camí. Per tant, no cal que embogim, no cal que fem segons què, simplement ara nosaltres no podem renunciar al nostre esdevenir col·lectiu, i aquí hi ha molta gent que té moltes ganes de seguir avançant. Per tant, sense perdre el nord, sense fer coses que ens portin pel pedregar, que ja hem patit massa, però nosaltres hem de seguir plantejant les nostres reivindicacions, i aquí insisteixo, no és que renunciem a plantejament, simplement que, com que sabem que això és complicat, val la pena plantejar-les quan saps que la majoria del poble està al teu costat, no? I en aquest sentit, insisteixo, hi ha plan, i a més hi ha data. El 2012 nosaltres hem de poder veure si assolim un concert econòmic o no. Si em doneu un minut, intento explicar-ho ràpid. Primer escenari, el 2012 hi haurà eleccions a l'estat espanyol. Insisteixo, no ens hi juguem els 10 o 12 o 15 diputats de Convergència i Unió per pactar això. Ens hi juguem els 45 diputats que Catalunya té a Madrid. Aquí es podrien fer coses molt importants. N'hi ha una altra, és a dir, depèn de la debilitat d'un govern o d'un altre, poder aconseguir, que aquí us ho han dit, el canvi històric, no anem a negociar no sé quantes competències, sinó anem a fer un pacte bilateral. A canvi d'això es pot garantir la governabilitat? Molt bé, que no, doncs en parlarem. Tercera via, doncs dret a decidir. I en aquest sentit, que em perdoni també els d'Esquerra, nosaltres el primer que haurem de fer si governem és canviar la llei de consultes, perquè aquí ens hem fet una trampa i hem posat que la llei de consultes per via de referèndum, i en aquest sentit, quan som via de referèndum, qui t'ha de donar el permís, diu la Constitució, és l'Estat espanyol. En canvi, si només haguéssim fet una llei de consultes que, per tant, li permetés a la Generalitat tenir el seu propi cens per fer consultes, per tant, per demostrar la força de les demandes, doncs no caldria anar a demanar permís a Madrid, perquè ja sabem que fins i tot per l'àrea de Sant Celoni ens diuen que no ho podem fer.
A mi em sorprèn una mica el discurs del senyor Cominal, no perquè no pugui estar d'acord amb algunes de les coses que he dit, sinó perquè em sembla, ell és diputat i per tant ell sap que després l'ordenament jurídic de l'Estat s'ha de canviar al Congrés. I el Congrés hi ha unes majories molt clarament definides, i 45 diputats, per molts que siguin, ara mateix, per exemple, el Congrés dels Diputats, 45 diputats no són res.
Sí,
sobre 350, per tant, a veure, siguem una mica realistes, és a dir, l'ordenament jurídic espanyol és el que és, nosaltres estem, vull dir, la Constitució és la nostra norma màxima, i per tant està molt bé que es vulgui parlar de segons quines qüestions, però és que les reformes normatives importants s'han de fer al Congrés, i ja sabem quin paper està jugant el PP a Madrid. És a dir, parlar de voler canviar una normativa del tipus que el senyor Cominal està parlant requereix d'arribar a acords amb un PP a Madrid o amb un PSOE a Madrid, que té unes sensibilitats molt diferents de les que poden representar 45 diputats de Catalunya.
Això és el que anava dir, tant el PP com el PSOE a Madrid són iguals. Jo el que vull reforçar...
No estic d'acord.
Absolutament.
El PSOE a Madrid ha aprovat l'Estatut, eh? El PSOE a Madrid... Significaria canvi de què, no?
Convergència, això és una mica el que s'ha de veure, quins resultats hi ha, qui governa Catalunya i quins resultats hi ha en les eleccions del 2012. Però jo, el fet no és què diu la norma. Si què diu la norma, voldria dir que hem de fer cas al Constitucional i callar. El Constitucional no ha fet justícia, ha fet política. Per tant, no plantegem les coses sobre la via del dret i plantegem sobre la via del poder polític. I el poder polític el té la gent. Per tant, si s'han de canviar coses, doncs que es canviïn, sempre i quan hi hagi la força de la gent. És això que estem, quan diem del canvi de paradigma, de plantejar les coses d'una manera diferent, és precisament aquesta. El que cal és tenir molta força, governs forts que tinguin lideratges potents i al mateix temps la companyia de la gent a l'hora de defensar aquests projectes polítics.
Recollim el guant de les diferents, que des de diferents perspectives es parla de que Catalunya es podrà seguir avançant, no cal que els ciutadans tinguin el barret al foc. Hem de ser optimistes, però per ser optimistes, apuntava la Marina abans també, que cal sortir d'un altre forat en el que es troba en el país, que no es troba només Catalunya dins d'aquest forat, sinó que es troba gairebé tot el món, i és el tema del context econòmic. I parlar, doncs, en primer lloc hauríem de parlar de quines mesures proposa cadascú, i l'altre seria també important saber si realment des del Parlament de Catalunya es poden fer polítiques serioses en el sentit de que puguin incidir de manera important sobre els ciutadans, o realment les grans decisions de política macroeconòmica estan fora. Comencem per la Marina, sisplau, que has incidit molt en parlar d'aquest tema.
Bueno, és que a mi em sembla un tema capdalt i em sembla un tema crucial, perquè si aconseguirem ser molt catalans, i evidentment jo em sento molt catalana i és importantíssim aconseguir incrementar l'autogovern, ho és tant o molt més que estiguem doncs, en un país que és capaç de crear ocupació, que és un país pioner amb noves doncs, focus de creació d'ocupació, nova empresa i, per tant, un país avançat en l'Europa. Ens hem trobat amb un model que també ens ha arrossegat a Espanya i una mica tot el context global, però que ja està obsolet, evidentment, com tots, no? Ja s'ha acabat allò, la gallina dels ous d'or, de la especulació immobiliària. Nosaltres creiem que ja anem tard i que d'aquí 10 anys potser ens posarem les mans al cap per no haver començat a incentivar nous focus de com poden ser les energies renovables, el que nosaltres anomenem des d'Iniciativa Esquerra Unida l'ocupació verda, un pol d'atracció d'inversors, d'empreses de fora i d'empreses d'aquí i poder ser pioners en una cosa tan important com quan d'aquí no gaires anys els carburants i les fórmules antigues de creació d'energia, etc., doncs esdevinguin caríssimes, escasses, nosaltres doncs, no haurem fet, depèn de quin govern entri a les properes eleccions autonòmiques, doncs podrem fer o no podrem fer els deures d'aquesta nova empresa, indústria. Nosaltres plantegem un molt en concret en el programa que és nova economia, nova ocupació, una estratègia per la creació d'ocupació i sobretot canvi de model productiu. A partir d'aquí, doncs, la creació de 300.000 aproximadament llocs de treball, que evidentment han d'anar molt lligats a alguna cosa que comentava el senyor Cominal, que és l'educació, però la formació i per a tothom, lògicament, i amb igualtat d'oportunitats, i també una forta inversió pública. Nosaltres creiem en l'estat del benestar i, per tant, creiem que a partir de la recaptació d'aquells que més tenen s'ha de poder invertir en moltes altres coses, que no ens donarà temps a parlar avui, però també amb el foment de l'ocupació. I és possible, ara bé, que s'arremanguin doncs, aquells que tenen unes rendes més elevades. I, per tant, amb una reforma fiscal, amb una millora de la inspecció a nivell de frau fiscal, etcètera, etcètera, en tot cas ja en parlarem més endavant.
Pere Blanche, si és bo.
Bé, el tema de l'economia evidentment és una lacra preocupant. A mi una mica el que m'agradaria parlar envers de l'economia és de dir, bueno, qui ens ha portat en el nivell que estem. Això ha sigut una crisi a nivell mundial que no ha sigut el ciutadà de peu qui ens ha portat això i evidentment ho estem patint i prou costa sortir-se'n. A mi quan es parla de energia verda i clar, jo he tingut certs tractes envers això personals, he tractat tots aquests temes i creieu-me que tot el tema energia renovables i tot això és molt complicat i al final ho obtenen les quatre empreses principals de l'estat espanyol, són els que hi fan els cèntims, diguem així, que és el que s'ha repartit fins ara. Hi havia, i els diferents municipis tenien la potestat de poder fer tota una sèrie de lleis i de reglamentacions per posar plaques fotovoltaiques, etc. I jo un dia estava parlant amb gent d'Esquerra dient, bueno, i per què no fem que cada casa pugui tindre la seva pròpia planta fotovoltaica? Legislar tot això ha sigut pràcticament impossible. O sigui, es van fer grans lleis que les van acaparar les grans plantes fotovoltaiques. O sigui, hem de portar l'energia, evidentment, a el que és el ciutadà més de peu, i tot això, evidentment, ens sortirà a compte una mica a tots. Jo poc puc parlar de l'economia a nivell macroeconomia, que és el que realment ens ha portat aquí. La crisi no ens l'ha portat l'economia domèstica. Vull dir, la gent continua sortint, la gent continua volent fer coses, hi ha cada vegada més emprenedors que volen continuar treballant pel país, però realment hi ha molta mancança de tant d'ajudes com de possibilitats.
Sí, doncs en aquest sentit coincideixo bastant amb la Marina, en el sentit de que està molt bé que siguem més o menys catalans, un 25%, un 95% o un 123%, però la nostra principal lluita ha de ser per les condicions socials i les condicions de vida. I en aquest sentit, doncs, tenim greus problemes. Aquesta crisi, que ens ha arribat una mica a tots, perquè tothom ara les veia venir, però l'any 2007 ningú la va saber veure venir adequadament, doncs ens ha situat en un atur d'un 20% d'Espanya, que quan la mitjana de la Unió Europea és un 9 i escaig. Per tant, és un repte molt important. El repte principal és canviar el model productiu, com deia la Marina, i en aquest sentit doncs tenim canvis importants tant a nivell tecnològic com a nivell de composició del sistema productiu espanyol. I ens enfrontem amb problemes com, per exemple, pot ser la globalització. La globalització és un problema, ofereix grans oportunitats, però ens posa davant d'un escenari que potser no és nou, però sí que ens obliga a prendre decisions més o menys immediates. La globalització significa que no serveix de res, que aquí en gravem no serveix de res, o té efectes, pot tenir efectes molt negatius, que aquí gravem més o menys les empreses o la SICAP, etc., quan en un mercat de capitals global, doncs això pot significar restringir les inversions al nostre país. Vol dir que estem competint amb models, amb models econòmics, socials i de valors que són absolutament diferents del nostre. L'altre dia m'explicava un empresari que fa poc va fer un viatge a Corea i allà el govern li ofereix terrenys gratuïts durant X temps, li garantitza que no tindrà sindicats i li facilita... Clar, nosaltres estem competint en diverses econòmiques del món que no comparteixen per res, estan molt lluny del nostre model productiu, del nostre model social i del nostre esquema de valors. I això ens obliga a nosaltres, no parlo tant d'Espanya ni tan sols de Catalunya, parlo de la Unió Europea com a model social i de desenvolupament, ens obliga a reflexionar molt seriosament sobre el nostre futur, perquè bé, doncs si volem mantenir aquest estat del benestar i volem mantenir-lo i fer-lo sostenible amb el temps, caldrà que tots junts pensem quines són les reformes que hem de fer, però aquesta competència amb la que estem directament immersos, o prenem mesures serioses tots plegats o ens podem trobar d'aquí, com deia l'informe de la Comissió Europea, i ho deia l'informe, no ho dic jo, ens podem trobar que d'aquí 20 anys Europa sigui una zona insignificant econòmicament dintre del món global.
Jo crec que és honest i pertinent dir que hi ha una situació econòmica complicada a tot el món. I per tant, aquí evidentment no érem una excepció, per tant val la pena situar-nos en la situació que està tothom. Ara, dit això, jo crec que algunes coses aquí s'haguessin pogut fer millor, no? Només perquè ens fem alguna idea, i això no és... Un cop portes dades no cal avorrir la gent, però vull dir, no són opinions, són dades, no? I a més, precisament el que diré, doncs, som font de la Generalitat de Catalunya, no? En els últims 7 anys s'ha destruït el 10% del teixit empresarial català. Com ara deia el representant dels socialistes, hi ha un 20% d'atur a Catalunya, hi ha un 30% de fracàs escolar i hi ha un 40% d'atur juvenil. És a dir, això és un quadre macroeconòmic molt perillós si tots estem d'acord en defensar la cohesió social i la seguretat, la llibertat, un país amb vitalitat i amb ganes de tirar endavant. No? Per tant, en aquest sentit és quan nosaltres insistim en un govern fort. No per res, sinó perquè aquí s'han de prendre decisions importants. I quan parlem de decisions importants no vol dir anar en contra de l'estat del benestar, ni molt menys, però vol dir per garantir-lo s'hauran de prendre algunes reformes que val la pena que puguin ser liderades per un govern fort i cohesionat. En aquest sentit, nosaltres també plantegem dos reptes importants. Aquesta campanya jo crec que no hi poden haver-hi receptes d'aquestes de dir farem tantes cosetes o pagarem no sé què o subvencionarem no sé quants, jo crec que són reformes estructurals, però com he dit el quadre macroeconòmic que ara jo presentava doncs requereix d'això, no? I d'entrada és dir nosaltres com a país, no com a partit o no com a gent que aspira a governar, com a país, i això vol dir tots plegats, ens hem de marcar l'objectiu de reduir l'atur a la meitat i com més aviat millor, i ens hem de marcar l'objectiu de reduir el fracàs escolar a la meitat i com més aviat millor, i això no serà d'aquí un any ni d'aquí dos, però l'objectiu que nosaltres hem de perseguir ha de ser aquest, i en aquest sentit nosaltres creiem que val la pena, com dèiem abans, no oblidar quins valors i han caracteritzat la manera de crear riquesa a Catalunya i per tant no perdre'ls, no? I per tant apostem doncs, per la investigació i el desenvolupament, apostem per la moderació fiscal i per la supressió d'alguns impostos, entre ells el de donacions i successions, apostem per recuperar el valor social de l'empresa, això vol dir no només ajudar l'empresari que també, sinó reconèixer tota la riquesa que es crea a l'entorn del sistema empresarial i obrir-nos al món, i per tant aquí l'última aposta que nosaltres fem per poder estar oberts al món és invertir en infraestructures. En aquests moments hem perdut moltes oportunitats per culpa de les baralles internes del tripartit que no han aconseguit posar-se d'acord en tirar endavant ni una sola carretera. Això està estroncant la connectivitat del nostre país en un moment en què és molt important. Per tant, en aquest sentit, desencallar algunes infraestructures que estan encallades des de fa molt de temps i, evidentment, invertir i apostar obertament pel corredor del Mediterrani.
Sí.
Bé, comentar bastantes coses. Primer de tot és quin model volem, i jo no acabo d'entendre com Convergència pretén invertir en R més D més I, que ara es diu així, I en canvi, doncs, suavitzar la pressió fiscal. Jo de debò que no ho entenc, perquè això és l'estat del benestar, és precisament el contrari. És a dir, anem a augmentar la pressió fiscal per aconseguir tenir recursos per aconseguir invertir.
O gestionem millor i gastem menys en tonteries i tindrem més recursos per fer altres coses.
Jo no sé de quines tonteries parlem, però bueno, en qualsevol cas, ara ho buscava en el seu programa, però allò de no pagar cosetes, i veig que plantegen alguna política de xecs amb no sé quina qüestió. Vull dir que això per mi és pagar cosetes.
Això no són aquests sous ara dels ninis que s'han inventat just en campanya,
bueno,
que
hi ha, no són els contractes.
Perdoni, que hi ha 150.000 joves en aquesta situació, 150.000 joves en aquesta situació, i vostès han dit, traiem a la rifa, juntament amb la Nadal, treuen a la rifa 5.000 números, i els 5.000 números d'aquests 150.000 que els hi toqui seran joves que tindran una subvenció per no estudiar ni treballar.
Doncs els posarem a treballar sense cobrar,
i els altres 145. No, sí. És que vostè feia un discurs...
No, suposo que així és l'única manera com surten les coses.
Vostè feia un discurs de valors, i per tant, en aquest sentit, nosaltres plantegem tocar de peus a terra. I la figura de l'aprenent, que vostès des d'Iniciativa s'han atrevit a dir que era una figura d'esclavatge modern...
Del segle XIX, efectivament.
Doncs jo no li trauria cap mena de valor. Intentar integrar gent que en l'escola està veient, que a més és obligatori fins als 16 anys, quan a vegades als 14 ja pots detectar que hi ha gent que no vol seguir estudiant, intentar vincular-los a un ofici que en puguin aprendre i que puguin ser contractats per les empreses, jo com a mínim no ho descartaria d'entrada.
Evidentment.
Més que subvencionar-los per no estudiar ni treballar.
Permeteu una pregunta?
Sí.
Em sorprèn. L'aprenent és un esclau del segle XIX?
No.
I el becari no?
A mi m'agradaria mateix això. És a dir, a l'aprenent estic d'acord, i en aquí, tot i que estic en contra totalment, estem de la proposta que planteja Convergència i Unió per la forma, perquè així evidentment surten les formes, surten de recuperar el paper de la empresa, etcètera, etcètera. Però les malauradament desaparegudes escoles taller, per la consellera de Treball del Partit Socialista, però bé, era allò...
Que Convergència i Unió sí que tenia escoles taller, quan hi havia el govern de Convergència i Unió. No, ho dic perquè vostè diu...
Sí, com sí, que sí, molt bé. També hauríem de veure com funcionava i com no funcionava.
Sí, segur que funcionava molt malament, però és que això carregat és el tripartit.
Sí, els becaris, doncs els becaris, en tant que si no funcionen els això, doncs sí, també acaben representant això. Acaba representant... Un moment, sisplau. Acaba representant el moltes vegades perquè es porta malament. És a dir, la idea és bona, i la idea no té res a veure amb la proposta de Convergència. La idea és bona, el que passa que molt sovint es porta a l'extrem i acaben convertint-se en llocs de treball, que és molt més fàcil cobrir-ho amb un mecànic que amb un altre. Però volia canviar un moment de tema, perquè el senyor Cuminal parlava, diu, si no ens gastéssim les coses amb altres, no sé, plantegem, no? Havíem plantejat la retallada de funcionaris. que retallaran. Retallarem un moment, perquè teníem parell de coses, les dic molt ràpid. No sé si plantegen retallar policies, retallar mestres, retallar bombers, retallar metges, és a dir, a vegades, no? Com fem les coses? I que no ens hem posat a fer carreteres d'acord, doncs bé, no és el model d'Iniciativa Esquerra Unida. Evidentment s'ha de millorar la xarxa viària en moltes zones, s'ha de permetre que siguin, s'ha de fer possible, doncs, com la C35, que després volíem comentar, etcètera, que siguin segures i que hi hagi accessos correctes, etcètera, però nosaltres en absolut estem a favor d'un model viari únicament, i per tant sí ferroviari. I en aquí enllaço amb el tema de la creació d'ocupació. La creació d'ocupació no és només a partir de l'energia verda, i que ara ens sembla que sona, mira, aquests verds ara parlen de l'energia verda. Bueno, d'aquí uns anys tothom es posarà el carro de l'energia verda i haurem probablement perdut el tren. I això enllaça amb el pla del tren 2014, que el que vol és crear una xarxa ferroviària a Catalunya que ens enllaci de debò, que pugui que les mercaderies es moguin d'una manera més segura, més ràpida i molt més econòmica, i això seria ser eficient, amb la qual podríem invertir els diners probablement en altres coses, no?
Sí, jo dels becaris, home, hi ha una diferència fonamental, i jo he estat becari, és que un becari és una persona que s'està formant i, per tant, complir-te la seva formació acadèmica amb una feina. Però és que aquí estem parlant d'una altra cosa, és que el que proposa el govern, el que proposa el meu partit, el PSC, de cap jove sense estudiar ni treballar, és que és gent que no està fent res ara mateix a casa seva. I el que proposa Convergència, gent que no està fent res, gent que no està fent res, que per tant no s'està formant, portem-nos a treballar amb un contacte d'aprenentatge. Escolti, això no és un becari, això sí que és realment una persona que està treballant sense cobrar un salari. Una cosa és un becari, i ja ho dic, jo ho he estat, i una altra cosa és no tenir recursos perquè no tens feina ni t'estàs formant i haver d'anar a treballar sense cobrar ni un duro. Després, em sembla molt gruixut el que ha dit el senyor Caminal, que aquest govern no ha fet ni una punyetera carretera. Escolti, miri, tots els municipis de Catalunya tenen actualment actualitzat el seu planejament, quan això havia estat absolutament impossible durant els 23 anys de Convergència. S'ha aprovat el quart cinturó que portàvem discutint des de l'època d'en Franco. S'ha desoblat la C-17. Abans d'anar de Barcelona a Berga...
Em pot dir qui l'ha aprovat, el quart cinturó?
Què vol dir que qui l'ha aprovat? No, si estic... Però és que per això em sorprèn que vostè digui que no ha fet ni una punyetera carretera.
És que l'ha aprovat el govern de Madrid, Vostès han sigut incapaços en 8 anys de posar-se d'acord. L'ha aprovat el govern de Madrid, el quart cinturó.
Escolti, havia de seguir els passos de planejament, que ha de seguir infraestructura.
Ara han tardat tant que ha vingut a Madrid a decidir per on havia de passar, i com sempre ho han fet malament.
I a carregar-se l'autonomia, que nosaltres havíem decidit que això no es podia definir fins que no definissin un pla de mobilitat.
No seré jo qui
evidentment les coses no es comencen des de la teulada.
Vostès en 8 anys han sigut incapaços.
I el desdoblament de la C-16 i el túnel de Bracons... I, és a dir, em sembla molt gruixut que vostè vingui a dir aquí que no s'ha fet ni una punyetera carretera. Escolti, s'ha fet molt més del que s'havien fet en molts anys. Miri, si vol parlar d'infraestructures, i això...
Parlem del que vulguin.
No, i tant. Quilòmetres de metro, 52 en 7 anys, 20 i pico en 23 anys de Convergència.
Parlem del desplaçament de pressupost de la línia del metro, que han multiplicat per 10 el que havia de costar la línia del metro.
Podem parlar. Si vol que parlem de desvisions de pressupost, en podem parlar moltes,
I tant, és una molt poca eficiència de la vostra gestió en la Generalitat. A mi em preguntava sobre el tema dels funcionaris, i en aquest sentit no crec que... I a més, una cosa que ha dit, perdona, la Marina, deia, no és el model d'Iniciativa. I on ens demanem un govern fort? Jo en aquest sentit, jo crec que són molt coherents els d'Iniciativa. I ara no vull faltar respecte a ningú, perquè a més, tota la gent que els vota i ells mateixos, evidentment només faltaria que ningú qüestionés la seva representació. Però en aquests moments representen menys d'un 10% electoralment. Jo el que em queixo, quan demano uns governs forts, és que no pot ser que el 10% de la població aturi projectes perquè ideològicament estan molt conscienciats, i en aquest cas han aconseguit, des d'una perspectiva molt minoritària, aturar obres que no han de dependre d'un model d'un partit, sinó que han de ser respostes a un model de país.
Està molt bé això.
S'han ampliat, em preguntava pels funcionaris. 80.000 nous funcionaris en 7 anys, 80.000. Hi ha molts mestres.
Desplegament dels Mossos d'Esquadra a tot Catalunya.
Mossos, és veritat. Hi ha més metges, és veritat. 40.000.
I segueixen havent-hi llistes d'espera.
Què fan els altres 40.000?
Els ajuntaments, suposo que hauran de tenir personal.
Perdona, estem parlant 40.000 persones que no són ni mestres, ni metges, ni Mossos, nous en 7 anys a la Generalitat de Catalunya.
I el desplegament de competències no té res a dir?
Quines? I per fer què?
Des de la inspecció de salut, és a dir, el desplegament de competències...
No, no, te n'accepto 40.000 dient mestres, metges i Mossos. La resta, 40.000, amb 7 anys, 40.000.
És que sí. Aquest...
O és que potser ens hem repartit entre 3 partits i com que no ens refiem uns dels altres hem de posar vigilants i triplicar l'administració.
De nou em sembla molt gruixut.
A mi no em quadren els números, perquè metges, mestres i cossos de seguretat representen el 70%, amb la qual cosa no m'acaben de quadrar els números.
De l'increment dels nous funcionaris, de l'increment dels nous funcionaris, que són 80.000, això respon a 40.000. Queden 40.000 per justificar. Però deixa'm que digui una cosa, perquè quan és a dir, hauríeu de saber que els funcionaris, un govern no es pot fer fora perquè han fet una carrera i per tant tenen oposicions i per tant tenen places. Per tant, aquí ningú farà fora funcionaris, perquè els funcionaris fan la seva feina, no se'ls pot fer fora. Dit això, i tornant als valors determinats, nosaltres creiem que l'administració catalana ha de predicar amb l'exemple en un moment en què s'està passant malament. Per tant, aprimar, fer més austera
i què fem? Tanquem,
més àgil.
Tanquem escoles, tanquem hospitals,
no.
Tanquem escoles bressol...
No, però per exemple, d'aquestes 40.000 persones, els càrrecs, números de conselleries, tot això...
Els càrrecs no...
Tot això
el senyor Mas ja... El senyor Mas ja ha desdit del que va dir el 2009. El senyor Mas el 2009 va dir que rebaixaria el sou als alts directius un 10%. I justament ahir se'n va desdir per dir que no tocaria el sou dels alts directius de la Generalitat.
Perdona,
ens aclarim.
Perdona, perquè s'ha baixat un 15.
Ah, d'acord. I llavors...
No, és que s'ha baixat, és a dir, va dir, vostè baixarà un 10%, és que ja s'ha baixat un 15%. No és que s'hagi desdit, és que ja s'ha fet, ho ha aprovat el Parlament de Catalunya, ens hem baixat el sou un 15%. Ah, diu, si vostè és president, tal com va dir el 2009, baixarà un 10%, cony, si hem baixat un 15% ja.
Però per tant els despedirà, no? Vostè està dient?
Aquí despedirà.
No sé, ha dit que com que no despedirà funcionaris, doncs que despedirà directius.
Home, i tant.
Molt bé.
I tant. Els càrrecs de confiança de la Generalitat, home, només falta...
Càrrecs de confiança.
Disculpeu, però els polítics heu parlat molt sobre el tema de rebaixada de sous, de rebaixada dels funcionaris. Tot sigui dit, molts ciutadans es pregunten per què els pocs que mantenien la capacitat adquisitiva i podien seguir consumint són els únics que se'ls ha tret aquesta possibilitat. Però no es tractava de que tots cobressin més i no que alguns baixessin de sou?
Jo crec que vivíem en un moment...
És que per tots cobrar més, les arques també, en el cas dels funcionaris públics, és a dir...
L'administració també hauria de cobrar més, no?
L'administració hauria de tenir més, hauríem de tenir també més diners, i aquí podríem parlar molta estona del finançament local, que prou que nosaltres coneixem amb l'àmbit local, tal com
això,
està.
Això vol dir que a Dinamarca són més eficients que...
No, a Dinamarca tenen una pressió fiscal del 40%.
No, i perdoneu una altra cosa, Espanya és el país amb menys funcionaris per càpita de tota Europa. És a dir, i el que deies que no es poden treure funcionaris, jo no crec que aquesta sigui la solució en absolut, però Alemanya n'està retallant. És a dir, poder, en un moment donat,
si algú no fa bé la feina o si hi ha una situació extrema i hi ha un gran acord, evidentment es pot fer. Jo, per això, deixem-me que digui una cosa, eh? És a dir, es pot deixar de tenir tot el que s'està fent? No. Ara, cal que per fer tot el que s'està fent hi hagin 15 conselleries? No, potser n'hi han d'haver 10. Amb gent molt potent que se'n surti, val? I reduir conselleries què vol dir? Doncs vol dir reduir consellers, reduir secretaria general, reduir direcció general, reduir... És a dir, l'administració catalana es pot reduir molt.
Podem estar d'acord amb unificar conselleries.
Motius d'eficiència, no es pot fer fora funcionaris, per tant deixem de fer por perquè no és així. Ara bé, si en aquests moments es detecten places de l'administració en què, per exemple, ho estan desenvolupant 3 persones i una d'aquestes 3 es jubila, jo crec que té sentit intentar fer els processos molt més, amb les noves tecnologies i tot plegat, molt més òptims, perquè aquesta plaça que deixa vacant un jubilat no l'ocupi ningú. Per tant, no s'acomiada la gent? No s'acomiada ningú. Ara, es cobriran sempre les places que es quedin vacants a l'administració? Doncs poder no, perquè en aquests moments...
Vostès no tenen previst fer més infraestructures, és a dir, més jutjats, més hospitals...
Totes les del món.
Les infraestructures i els equipaments s'han de dotar de gent, perquè si no, si tens un hospital i no hi ha ni cap infermera ni cap metge, poc ens serviria.
No,
i si tenim noves escoles bressol, que hi ha demanda, que hi ha molts nanos que s'estan quedant sense plaça, també necessitarà personal, que no tot és funcionari, que també tenim el personal laboral, evidentment. És a dir, jo crec que aquest discurs... és a dir, tota l'estona estan parlant, no?, d'un govern fort, un govern que som els millors, etcètera, etcètera...
No, que som els millors. Que vinguin els millors a servir el país des del govern. El govern dels millors.
Bueno, jo és que el govern dels millors...
És
a dir, anem a ser millor els governs, la nostra postura, eh? És el govern dels més justos, dels més equitatius i que arribem a tothom amb igualtat d'oportunitats.
No, hauria de ser que el govern que pren decisions en matèria d'educació hi entengui. o que el que pren que el conseller d'Interior, per posar un exemple ara que et miro tu d'Iniciativa, doncs hi entengui i no faci tot el que ha fet el senyor Saura doncs els últims anys.
Què vol dir? Desplegar els Mossos, posar càmeres a les comissaries, amb la qual ha baixat de manera notable les denúncies, reduir els accidents de trànsit, reduir la contaminació, no sé quina de les coses hauria de deixar de fer.
Vol dir posar-se a immiscuir-se en la vida dels ciutadans i limitar-nos a anar 80 per hora, etc. Vol dir fer perdre la confiança en el cos dels Mossos d'Esquadra, vol dir generar molt malestar a nivell interior. Jo allò de les càmeres ho defenso.
Vostè sap que abans de que es fessin ara les enquestes estava aquesta conselleria o aquest àmbit de la política, estava amb un 4 i escaig. Els ciutadans, tot i que no aproven el tripartit, perquè és cert, hi ha hagut soroll, no ens hem entès en algunes coses. La llei d'educació, per exemple, que van votar amb vostès perquè vostès volien un sistema més elitista, etc. Però sap vostè que ara aprova...
Elitista per què?
Bueno, doncs perquè segueix volent dotar de més recursos les escoles que segreguen i per tant, això resta en l'escola pública.
Aquí anem al moll de les... Que hi ha una de les solucions que plantejo, i a més a més són diferents models, i en aquest sentit, vostès tenen una ideologia política i jo en tinc una altra.
Sí,
hi ha d'haver-hi confiança amb la gent, i en aquest sentit, com vostè diu, la gent ha de pagar impostos perquè l'administració ho ha de fer tot. Doncs jo crec que la gent ha de poder no pagar tants impostos i tenir més riquesa i poder consumir més, i que els drets que l'administració ha de garantir, si els poden prestar entitats, empreses o la gent,
hi
ha d'haver prou confiança perquè ens entenguem.
Ja ho ha dit el senyor Mas, que part de la sanitat miraria que la fessin empreses externes perquè ho poden fer de manera molt eficient.
Ha de costar menys diners i han de servir millor els serveis que han de prestar la ciutadania, com per exemple el cas de les escoles.
Escolta, a Madrid hi ha bons exemples.
El 40% de l'escola a Catalunya és concertada. Vostè m'està dient que hi ha un 40% de gent mal formada a Catalunya?
No estic dient això. Estic parlant de model. Li preguntaré molt, molt clarament. El senyor Mas fa aproximadament un mes va dir que això de fer tants hospitals que havia fet el tripartit era una bogeria i que aquest model no es podia sostenir en el temps i que per tant era una despesa inassumible per part de la Generalitat. Molt bé, estem a Sant Celoni. Què pensa fer el govern de la Generalitat amb l'Hospital de Sant Celoni, per exemple?
Li agraeixo que hagi fet de moderador perquè portem una hora de debat. Sí, ja entenc que en el fragor de la batalla el temps passa més de pressa del que sembla, però agafo el fil del que ha plantejat el candidat del PSC, el senyor Pere Rodríguez, per marxar una mica de la gran política nacional i anar una mica de tocar de peus a terra. Li he pres el fil i li retorno una altra vegada perquè volia parlar de l'Hospital de Sant Celoni. És a dir, tenim un problema de recursos, sembla ser, però tenim unes demandes ciutadanes de serveis. Què passarà amb l'Hospital de Sant Celoni? Quines seran les prioritats?
Ah, no, si m'ho diuen a mi, és evident que el govern, la consellera Maria Geli, ja ha signat amb l'alcalde de Sant Celoni un acord per tirar endavant l'Hospital de Sant Celoni. El que estem esperant és que l'Ajuntament de Sant Celoni doncs, posi a disposició de la conselleria uns terrenys on es pugui iniciar la construcció d'aquest hospital.
Jo ara, segons què, no ho puc dir perquè la prioritat nostra és que ningú s'enfadi amb mi o amb l'Ajuntament de Sant Celoni, que per tant vinguin i facin l'hospital. Però quan em fa la pregunta a mi em sorprèn, perquè crec que va ser a les eleccions del 2007, abans de les eleccions del 2007 municipals, aquí va venir una consellera del seu partit a inaugurar la primera pedra en un terreny que no serà l'hospital. Per tant, no em pregunti a mi què farem amb l'Hospital de Sant Celoni quan vostès han tingut la barra de venir des del govern de la Generalitat a enviar un conseller a inaugurar una pedra que llavors ha resultat que allà ni tan sols hi anirà l'hospital.
Perdó, en Pere Blanxer, sobre aquest tema, de l'Hospital de Sant Celoni.
Bé, l'Hospital de Sant Celoni en el seu dia es van buscar terrenys quan Esquerra estava en el municipi, en l'Ajuntament, es van trobar, llavors, o els mitges van trobar, llavors s'han anat passant d'un cantó a l'altre i al final encara no sabem exactament si serà en un lloc o serà en un altre o on estarà. Jo és l'únic que tinc a dir, o sigui, crec que per una infraestructura important com és un hospital tindria que costar menys posar-nos d'acord per trobar un terreny.
Jo insisteixo que l'acord polític a nivell municipal ja hi és, tots els tres partits del consistori ens hem posat d'acord pel lloc i llavors sí que en aquest sentit doncs sembla que hi ha dificultats a l'hora de poder alliberar el terreny per entregar-lo a la conselleria. S'estan fent els tràmits legals que pertoquen i un cop...
Sí, vostè sap perfectament que si l'hospital no està ja en marxa és perquè s'ha contaminat amb... S'ha contaminat i de manera més bastant desordenada i amb uns resultats que penso que els ciutadans de Sant Celoni coneixen prou bé amb el tema de l'ARE. És a dir, els terrenys, si la Marina Senyora va venir a posar una primera pedra és perquè era molt evident on havia d'anar a l'hospital.
I llavors, perquè en el terreny on va posar la primera pedra, que constava de 7 parcel·les, perquè només n'hi havia dues de comprades? siguem una mica rigorosos, jo insisteixo. És a dir, vostè no pot venir a posar una pedra d'un hospital en un terreny que està partit en 7 parcel·les, que només n'hi han dues de comprades i que a més és inundable. Jo no aniria enrere amb algunes coses que són pantanoses. És a dir, a nivell de Sant Celoni ens hem posat d'acord els tres partits per designar on hauria d'anar l'hospital. Aquests terrenys tenen uns propietaris i pel mig va haver-hi un procés de l'ARE. Queda dir que a Sant Celoni jo crec que va estar bé acceptar la voluntat de la gent del poble, preguntar en un moment en què no hi havia unanimitat entre els tres partits. Nosaltres, com a Convergència i Unió, ho defensàvem i principalment, com qualsevol procés, dintre dels pros i els contres, el pro era que podíem desencallar el tema de l'hospital. La gent va parlar claríssimament de que no era un preu prou assequible pagar una sèrie de construcció d'habitatges a canvi d'un nou hospital i, per tant, s'ha tirat enrere l'ARE. Això ha portat un temps. He de dir que l'ARE no s'inventa la gent de Sant Celoni, s'ho inventa un conseller socialista.
I tant.
I un cop s'ha desencallat el tema de l'ARE i hem decidit tots tres partits, estem tots tres d'acord, doncs fer el procés que es fa sempre, que és a dir, negociar amb la propietat dels terrenys per si la vol vendre, i si no la vol vendre, doncs s'haurà de fer un procediment d'expropiació. I crec que vostè sap que això no són tres dies.
I precisament per això hi havia dues parcel·les al principi, precisament per això. En qualsevol cas, el que és molt evident és que el resultat d'aquesta consulta popular que s'ha fet va absolutament contra la voluntat de l'equip de govern. És a dir, vostès tenen un 30% de recolzament, però un 70% que defensa que l'ARE no s'ha de fer on vostès estan proposant que es faci. I vostès van defensar i van fer d'aquest projecte de l'ARE una de les seves principals banderes. I, escolti, ara, de manera miraculosa han canviat la seva perspectiva de les coses i ara defensen doncs, que és evident que l'ARE no ha d'estar...
Jo vostè no conec de Sant Celoni i no m'hi vull enfadar massa, però hi ha coses que no me les pot venir a dir.
Ho conec més del que potser es pensa.
Un govern municipal que fa una consulta popular davant d'una decisió compromesa...
Amb una decisió presa, ja.
Perdoni. Amb una decisió que ve del govern de la Generalitat saltant-se l'autonomia municipal, que ha dit, saltant-se els planejaments municipals, diu, aquí farem coses. Val? Nosaltres, com que és el govern de Catalunya, l'escoltem. I ens diu, si podem fer tot això, una de les contraprestacions que hi hauria d'aquesta activitat immobiliària és que s'alliberarien uns terrenys per construir un hospital. Nosaltres, conscients dels pros i de les contres, decidim, com que és un tema molt important a l'hospital, estem disposats a córrer el risc de plantejar a Sant Celoni doncs aquest procés, i per tant, tot i que era una imposició del govern de la Generalitat, intentem buscar-hi les coses bones i fer el balanç, d'acord? Al ple municipal no ens posem d'acord i l'alcalde de Sant Celoni planteja una consulta popular. La consulta popular no és que sigui clara, és que és diàfana. La gent de Sant Celoni no vol l'ARE. Per tant, no ens digui que hem canviat d'opinió. Escolti, hem preguntat a la gent i la gent ens ha dit que no ho vol. Per tant, el primer que vam fer nosaltres va ser carta al conseller per dir-li la gent no ho vol, i el conseller va dir, ja en parlarem, va ser, i això vaig fer-ho jo personalment, una moció al Parlament de Catalunya dient s'ha de retirar aquesta àrea, i el tripartit va votar en contra de la proposta, va dir no, ara es farà,
i tant.
Per tant, no vingui a donar lliçons de segons quines coses, el procés polític i de participació que hi ha hagut, jo crec que ha sigut molt interessant.
Sí, la Marina té...
Una intervenció molt breu, jo crec que... És a dir, estem parlant que Sant Celoni necessita aquest hospital, però jo crec que no, i no sent del territori, per tant, doncs, evidentment no entraré molt a fons amb el tema, però sí que tampoc ha de renunciar al desenvolupament de nous habitatges i que, en definitiva, aquest era l'objectiu dels ARES, és a dir, doncs, d'una manera, amb una certa urgència o amb una certa doncs, agilització, posar en marxa això. Evidentment, amb una votació tan majoritària de la població en contra d'aquesta àrea aquí, que bueno, vostè diu que ha estat imposat i que bé, suposo que tots entenem doncs, el tema de les imposicions, suposo que és una sensació, una percepció molt de cadascú, però en qualsevol cas s'ha de redefinir, s'ha de renegociar per l'indret on estava plantejat i també per si ha de ser d'aquesta manera o si el que s'ha de fer ara és aprofitar i més aviat tirar cap a la rehabilitació de vivendes buides o acabar de fer a partir de la demanda doncs nous habitatges aprofitant la trama urbana consolidada. I amb la qual cosa, doncs,
evidentment... Una cosa envers l'ARE. O sigui, aquí, com a mínim, per part d'Esquerra, el que es va dir és no volem aquesta ARE. O sigui, no és que l'ARE com a essència pugui ser més bona, més dolenta, sinó que l'ARE, allà on es plantejava, no ens anava bé, i en el poble no li anava bé. I això està tot dit.
D'acord.
Sí, són dues coses diferents.
Sí, sí, sí.
Una cosa és es vol una àrea o no, i una altra cosa és vol aquella àrea que es presentava, que aquí és el que no ens agradava, en general, en el poble.
En tot cas, sense conflicte de l'àrea, potser el que més a prop tenim és l'exemple que la Marina deu tenir molt demà, que és el de l'Hospital de Mollet, que diria que quan s'ha inaugurat fa un any, però quan es va començar a parlar, jo crec que en Montserrat Tura no era ni alcaldessa, devia fer la comunió, perquè ha passat moltíssims anys, no? És a dir, com s'ha d'aconseguir...
Sí, ella devia fer la comunió, jo devia tenir...
Com s'ha d'aconseguir que un procés, que un equipament que realment és necessari, i més quan Sant Celoni està tenint un paper de pol de connectivitat comarcal important, malgrat, després, si de cas parlarem del tema del reconeixement, però quan té aquest paper més enllà del límit de la demarcació de Girona i de Barcelona, com s'ha d'aconseguir que aquest procés no sigui tan farragós o que es prolongui tant en el temps com en el cas de Mollet, que potser ha estat un pèl exagerat, però si parlo de dos decennis, jo crec que no m'equivoco.
No, doncs home, clar... Les grans infraestructures tenen uns processos força llargs, però sí que és veritat que quan es dona l'oportunitat de que una infraestructura d'aquest tipus es pugui tirar endavant amb una certa premura, l'Hospital de Mollet sí que és cert que porta molts anys, no? Però déu-n'hi-do els hospitals que s'han fet aquests últims 7 anys.
Sí, però la pregunta del ciutadà és quan convé, la Ciutat de la Justícia s'ha fet en molt poc temps. Mm-hmm. En canvi, sí, determinats equipaments...
Us puc posar d'exemple al costat de l'hospital que hi haurà d'anar el nou jutjat. Bé, no ho sé, perquè com que el govern socialista de Mollet ha canviat tantes vegades d'ubicació als llocs, jo ja porto un mareig important, no? Però hi ha coses que doncs, també van més lentes, però també podríem parlar de medi ambient i habitatge, doncs, que també amb tema d'habitatge no sempre algunes coses van lentes. Això influeix molt el tema aquest, és a dir, moltes vegades doncs, ens estem trobant amb que hi ha una barreja doncs, de capital, no només en aquest cas, habitatge públic, sinó que també compta amb la iniciativa privada, i aquí és on, i a més en aquests moments, i que ja fa un temps que arrosseguem, aquesta falta més de capital, i potser aquest, per aquí també el problema, i d'altra, la titularitat dels terrenys, no? Doncs són temes complicats i molt difícils d'explicar a la ciutadania, vull dir, jo aquí sí que no tindré una solució màgica.
La disposició dels terrenys, els processos d'exposició pública, les al·legacions, els ordenaments urbanístics que es reformen o no es reformen, etc. Per tant, són temes que porten molt de temps, però si es donen les oportunitats, penso que s'han d'aprofitar en el territori.
Jo crec que és bo ser honestos i explicar que la situació de tot plegat és complicada, que quan jo sóc més partidari de que l'administració, doncs, la part més important de recaptació la faci sobre l'activitat econòmica més que sobre els ciutadans, i per tant que en aquest sentit, si l'administració necessita diners per fer coses, el que hem de tenir molt clar és que primer s'ha de tornar a crear riquesa, i en aquest sentit crec que no seria insensat dir que en un any o en 2 anys tindrem l'hospital. El que cal és una voluntat política de seguir avançant en aquest sentit, però que sí que cal espavilar rapidesa, doncs, que la situació econòmica es torni a reprendre, que generi dinàmica, que generi confiança, i que per tant la gent torni a moure i a crear riquesa, i per tant en aquest sentit també hi haurà més recursos per poder tirar endavant. El que sí que jo, els diputats del Parlament tenim diferents tasques, no? I una d'elles és ser representant territorial. Per tant, jo sí que, evidentment, que estem en campanya, per això fem aquest debat, i ara aprofitaré per dir un parell de propostes, no? Amb això de l'àrea hi ha hagut moviments darrerament, però és a dir, si jo com a diputat de Convergència i Unió, i si tenim govern, doncs una de les primeres coses que demanaré és que es retiri definitivament l'àrea que es havia projectat aquí, perquè la majoria del poble no el volia, no? Llavors hi ha altres coses, altres necessitats que no són d'aquelles d'avui per demà, sinó de llarg recorregut, com és l'hospital, com podria ser la rotonda de l'entrada de Llevant, com podria ser el nou institut, com podria ser el Museu del Bosc, doncs que requereixen que els que som allà del territori, i aquí a vegades doncs hi ha experiències interessants, que és que més enllà de la barrera dels partits, el fet de ser d'un mateix territori doncs fa que puguis anar junt, no? I això també dona força. Per tant, evidentment, com que estem en campanya i com que ara estem al punt 7 Ràdio Sant Celoni, doncs aprofito per explicar quines són les meves propostes territorials en aquestes eleccions.
Jo també aprofitaré que la Dolors Camats es va reunir fa no gaire amb els representants industrials, que tenim una problemàtica important també dels accessos al polígon industrial de la C-35, i per tant comprometent-se a fer una pregunta i a intentar buscar una solució respecte a la seguretat viària en aquest punt del territori.
Tornem a la carretera. Abans, quan anava a fer les dues propostes, anava a dir-li esperis de després de la publicitat, però no tenim publicitat. Els hi demanaré molt sintèticament. Pere Blancher, Baix Montseny, comarca sí o no?
Sí, home.
Jordi Cominal.
No cal demanar permís, som una comarca.
Pere Rodríguez.
Subjecte a la nova llei de governs locals.
Marina.
Bé, ho ha de decidir la comarca i veure si és viable també econòmicament.
I a partir d'aquí, la pregunta, com?
Jo crec que hem d'aprofitar un moment que precisament és interessant, no? El nou estatut, una part de les coses que obre és una nova ordenació territorial. Aquí no ens hem pogut posar prou d'acord tots plegats, jo també en aquest sentit vull ser honestos, no? Una de les grans avantatges de la comarca és sobretot la prestació de serveis, no? És la capacitat de donar serveis més propers a una realitat territorial que existeix, no? Per tant, d'entrada, com és exercint-hi? És a dir, l'hospital és més comarca? És més comarca. Si tenim l'oportunitat de tenir un jutjat, és més comarca? És més comarca. Si tenim l'oportunitat de crear un model de negoci o de turisme compartit amb els pobles del voltant o mitjans de comunicació, etc, etc, això és més comarca? És més comarca. Doncs fem-ho. Dit això, en quant a l'estructura legal administrativa, nosaltres hem de resoldre algunes coses, i en aquests moments el debat de vegueries a l'hora de redefinir el territori és important, però el que no podem fer és, quan estem dient de no escanyar més els ciutadans, és posar vegueries i no treure les diputacions. Per tant, jo crec que jurídicament tindrà un procés determinat, però en canvi que de cares a fer coses, doncs sí que tenim la... Vull dir, podem seguir caminant tal com estem fent ara.
Home, jo el que penso és que el mapa institucional català és possiblement dels més complicats, si no d'Espanya, d'Europa. És a dir, tenim un mapa institucional realment molt complicat, que amb l'aprovació de la nova llei de governs locals o el propi estatut, doncs clar, tenim la Generalitat, tenim les diputacions, tenim les comarques, aviat tindrem les vegueries com a ens supralocal, i després tenim els municipis, clar. Les comarques que... És a dir, l'any 83, Convergència proposa l'eliminació de les diputacions, Catalunya és una província única amb nom Catalunya, i els consells comarcals havien de complir un paper que no han arribat a complir mai. Per tant, sí, són una eina de la Generalitat al territori i han de donar suport als municipis en aquelles polítiques de la Generalitat que els hi afecten, però penso que aquest és un debat, el debat de l'administració territorial, que s'ha de fer amb calma i amb cura, aprofitant les experiències existents. Les diputacions han desenvolupat una tasca molt important i amb molta experiència, i els municipis ho saben, tots els municipis saben que les diputacions els han ajudat a desenvolupar, sobretot els petits. Tots els municipis de la província de Barcelona tenen una biblioteca gràcies a que la Diputació els hi ha posat. I, per tant, canvis, anar cap al model de vegueria, és totalment d'acord. Retocar el mapa comarcal, revisem abans quines són les funcions que estan fent les comarques i si l'estan desenvolupant prou bé. I, per tant, doncs, penso que aquest és un debat que, com que afecta directament els municipis i els ciutadans, s'ha de fer amb calma.
Per tant, m'està dient que el Partit dels Socialistes és una aposta per la comarca del Baix Montseny?
No, jo ja li he dit que és subjecte a la llei de governs locals. Jo no he dit que no aposti per la comarca del Baix Montseny. Jo dic que és un debat...
Que és una pregunta, és de sí o no, perdoni que faci jo de moderador, perquè jo crec que quan es presentem a les eleccions algunes coses sí que s'han de tenir clares, i apostem o no apostem.
Li agraeixo.
És a dir, si hi ha una cosa, és el que dèiem abans, si una cosa no encaixa amb la llei, doncs intentarem canviar la llei. Jo en aquest sentit
bé,
crec
doncs,
que seria d'agrair
no,
un sí res, o un
jo
no.
Jo li responc al Vallès Oriental, també el Baix Vallès té el seu propi model de comarca, el Baix Montseny, i per tant jo reitero que aquest és un debat que s'ha de fer amb calma i amb els consensos necessaris. No podem tronxar el territori per no saber exactament què i com i de quina manera. És a dir, hem determinat ja si el territori que es proposa com a comarca del Baix Vallès realment, o el que es proposa com a Baix Vallès, té entitat suficient com perquè una comarca es faci càrrec del suport de la Generalitat als municipis en aquell territori?
No he sentit cap sí en la seva intervenció.
Li pregunto. Ho hem determinat, tenim els elements que...
Em parla del Baix Vallès quan jo estic parlant del Baix Montseny.
No, és que estic dient que el Vallès Oriental tenim diversos debats oberts en aquest sentit.
Jo voldria posar dues coses sobre la taula, no? D'una banda, amb allò que parlàvem, de primar, no? L'administració que parlava el senyor Cominal... Clar, és a dir, és delicat, eh? I també ho dic jo, que sóc de Mollet, regidora, i parlem del Baix Vallès, i ara hem estat fent el pla estratègic, i una de les coses importants és com ressaltem, com sortim amb força la pròpia comarca, però també els diferents territoris que la integren. Per tant, evidentment, ser més comarca és important, i s'han de fer les polítiques que convinguin, però no ens oblidem d'això, d'intentar ser racionals. I en segon lloc, en l'organització i, per tant, al final per aconseguir els millors objectius, però invertint-hi econòmicament el menys possible si és que es pot, i, per tant, doncs, fer ús de les sinergies que puguin haver entre el territori, i això vol dir, entre d'altres, mancomunar. Tenim diversos exemples, com la Vall d'Altenes, perquè em quedin propers, i deuen conèixer la Vall d'Altenes, o la Vall de la Mancomunitat del Galzeran, és a dir, també estem en un moment que potser hem de resituar-nos i parlar, i que els municipis, no tots els municipis, han de tenir la seva piscina coberta, el seu poliesportiu, la seva superbiblioteca, etc, i que potser l'objectiu final que hem de pensar és tenim uns bons serveis pels nostres ciutadans i potser no tant posar l'èmfasi en l'empremta, en la marca, això és del Baix Montseny, això és del Baix Vallès, sinó que els serveis que prestem són realment de qualitat i que hi arriba tothom.
Pere?
No, jo s'ha parlat de recursos, de serveis i evidentment el que es vol en una comarca del Baix Montseny és tindre uns recursos i uns serveis més a prop. És l'únic que dic. Dic que el que es pretén amb això és aconseguir aquests avantatges. I, bon, no, no hi ha res més a dir. Com fer-ho? Jo no tinc idea de com fer-ho. Això sí que no us ho puc pas dir. No sóc d'aquest món, doncs, per poder dir que, com s'ha de fer.
Doncs coincideixo amb el senyor Blanquer que el que es tracta és fer una bona definició del problema, que, i per tant, donada la definició del problema, que és que sí que és veritat que es necessiten millors serveis al territori, doncs a partir d'aquí les solucions no passen únicament i exclusivament per trinxar el Vallès Oriental, i penso que n'hi ha més, i per tant aquest és un debat que s'ha de fer en profunditat.
Doncs jo estic d'acord amb el manifest de tots els alcaldes del Baix Montseny, que no tenien cap voluntat de trinxar res, sinó d'identificar-se com una voluntat. Jo no dic que sigui una cosa per demà, dic que ja veurem de quina manera s'ha de fer, però que el Baix Montseny som comarca i és un camí que hem obert, que no té per què acabar-se d'aquí dos o tres dies, però crec que és important refermar la voluntat de ser-ho.
Molt bé, tanquem aquest punt, tot i que aquí podríem obrir el debat sobre si és normal que un senyor que l'atropellin a la Vall-llòria, entre la Vall-llòria i Riells i Via Brea, depenent de la vorera en què l'atropellin, l'ambulància trigarà 5 minuts o 30, però, diguem, potser el debat territorial és un debat de serveis, també.
Sí, és el que comentava jo, els serveis. Sí.
Tanquem aquest capítol i anem al darrer, perquè sembla que ens hem allargat excessivament. Hem parlat del quart cinturó, però parlem en general d'infraestructures. Quart cinturó, la carretera C35, què passa amb aquesta línia de ferrocarril que travessa Sant Celoni i el Baix Montseny? Com ho solucionem? Quines són les propostes de... Perquè, clar, sembla que de moment el tripartit parla d'un cinturó ferroviari que, com sempre, s'acaba a Granollers, que això fa que després la gent del Vall Montseny tingui molta autoestima de sentir-se oblidat, no? I el quart cinturó, doncs, es parla en termes molt utilitaris, el TAP es parla en termes molt utilitaris, la connexió d'aigua és molt utilitària, hi ha moltes infraestructures que travessen la comarca, però la comarca se'n serveix de molt poques. Quina és la proposta perquè els propers pressupostos de la Generalitat no s'inverteixi més amb tanques a la línia del metro perquè la gent no es coli, que no pas a tota la comarca del Baix Montseny?
Nosaltres ens mirem les infraestructures, jo com ho deia abans, no, del corredor del Mediterrani és molt important, això no és ferroviària, però també és també rodada, i en aquest sentit sempre s'ha parlat, no, doncs, evidentment la ferroviària, el que tots coneixeríem com seria la línia de la AP7 que va des del País Valencià fins a la Catalunya Nord, no? Però llavors també hi ha una part interior, i en aquest sentit és quan hi ha les nacionals, les carreteres nacionals, que a trossos van fent una part del recorregut, i aquí és on ens hem encallat en no resoldre bé el tema del quart cinturó. Jo crec que sí que en aquest sentit el quart cinturó clarament ha d'anar de Brera fins a Granollers, que ens garanteixi, doncs, la connexió amb el túnel de Pertús i per tant que connecti amb Mataró i Toplat, i a partir d'aquí, un cop això haguem pogut aconseguir desencallar-ho i fer-se, crec que sí que seria... s'obrirà un nou debat. Crec que per la comarca Baix Montseny que es pugui fer el quart cinturó ja és molt interessant. Llavors caldrà veure el nou debat de dir què cal fer amb la C35. Si s'ha de desdoblar, però jo crec que fins que no s'hagi acabat de definir quines funcions té el quart cinturó, si és només per trànsit de transport o també és per trànsit intern i tot plegat, quins fluxos es generen, doncs no podrem saber ben bé quines necessitats nosaltres tenim. No,
no, en aquest sentit coincideixo amb el senyor Cominal, és a dir... A més, afegint-hi que ara sí que efectivament les competències sobre rodalies i sobre aviat els trens regionals, doncs ja són de la Generalitat, i per tant aquest debat de quines han de ser les freqüències de pas, quin ha de ser el servei que rebi el territori pel que fa al trànsit ferroviari ja depèn del país, no depèn de ningú més. I pel que fa a infraestructures, estic d'acord, la C35, doncs primer desenvolupem el quart cinturó i després ja veurem si efectivament s'ha de desdoblar o no s'ha de desdoblar, etcètera. i avançar també perquè afecta el territori amb el desdoblament de la línia Vic, Barcelona-Vic-Puigcerdà, quan abans millor, perquè també això, una part del territori sí que li afecta i li dona un servei força important.
Bé, el quart cinturó, evidentment, el problema del quart cinturó és pels alguns dels llocs que passa, i aquí ja entraríem una mica el que s'ha dit abans de trinxar territori sí o no, i aquí és on podríem estar amb la gran discussió, però tan sols, jo tan sols acabo aquí. La C-35, evidentment, doncs és una ruta que a nosaltres ens implica molt, que hi estem, diguem, transitant cada dia, i que realment anar d'un lloc a l'altre costa molt. O sigui, s'ha de desdoblar o s'ha de fer alguna cosa. El que no es pot és deixar com està. I a terme general, una de les coses que com a país ens interessa més és el corredor mediterrani de la via del tren. Vull dir, això és important, és necessari per tots, ja com a país Catalunya i com a estat nacional Espanya.
A mi em sembla que a mi m'agradaria centrar el debat en una mica en la nostra postura, és en el model. Evidentment que les carreteres s'han de millorar, hem d'aconseguir que siguin segures i que siguin amb les sortides, les accessibilitats necessàries pel territori. No només pot estar oblidat el Baix Montseny, sinó que una cosa tan greu com que el Vallès Oriental i el Vallès Occidental estiguin absolutament distants, com si fos Sibèria de Finlàndia, vull dir, això és inacceptable, no? I per tant nosaltres el model que plantegem és un model d'una xarxa ferroviària que pugui connectar tots els territoris adequadament. I en concret pel quart cinturó, doncs aviam, nosaltres aquí el que més discutim és el model, és a dir, quan s'acabi de definir què serà o no serà, no? Com comentàveu, quan ens preguntàvem aquest quart cinturó, bueno, ara, a hores d'ara, no garanteix accessos a polígons ni accessos a poblacions, per tant dubto de quin serà el benefici per aquestes poblacions, que l'únic que veuran és com passen i com allò serveix de via cap a França, no? Per tant, anem a pensar en quina trama de comunicació volem per Catalunya mirant en el futur, no mirant només ara, i permeteu-me que repeteixi el que hem parlat abans. Els carburants cada vegada seran més cars i si el que volem és ser eficients, haurem de fer que les mercaderies i tot allò que pugui ser possible vagi amb tren en comptes de per carretera.
Jo amb el quart cinturó crec que hem fet un pas de gegant des del punt de vista de que portàvem discutint del quart cinturó, ja, abans ho he dit, des d'època franquista, perquè és un tema que sempre ha estat sobre la taula. Si l'Hospital de Mollet portava temps, el quart cinturó no li vull ni, ja ho sap. I que per tant hem fet un pas de gegant, ara ja el tenim al Pla General Territorial de Catalunya i està en el seu pla, està en el seu procés habitual d'al·legacions. Estic segur que tot aquest procés d'al·legacions, que els municipis ja hi estan treballant, millorarà sensiblement el traçat, millorarà sensiblement els accessos a polígons, etc. Per tant, és molt important que haguem fet el pas de tenir-lo ja planificat i per tant ara doncs, que segueixi el seu tràmit habitual d'al·legacions per part dels municipis.
Heu plantejat el tema de que es faci el quart cinturó després es parlarà del desdoblament de la C-35 i el tema dels peatges? Ha mort la bafarada d'acabem amb els peatges? Perquè sembla ser que s'han renovat els peatges uns anys més les concessions.
Bé, aquí hi ha una consellera que és icona del tripartit, que és Montserrat Tura, és l'única consellera que des del minut 0 fins al minut 90 del tripartit doncs ha sigut membre del govern, que era qui, siguent alcaldessa de Mollet, doncs va protagonitzar, no?, doncs pitades als peatges, dient que els eliminarien i tot plegat.
I estan eliminats.
Jo crec que vostè no sé on viu.
Jo no el pago,
Llavors és molt poc generós per part seva que pensi que perquè vostè no el paga, la resta no el paguem.
No,
ja li dic jo que la feina no està feta. Jo crec que en aquest sentit s'ha d'explicar que les coses valen molts cèntims i que segons quines, si volem seguir fent hospitals, etc, doncs el que deia abans, s'ha de tenir complicitats amb la gent que arrisca des de la iniciativa privada i, per tant, en alguns casos, doncs s'han de pagar per passar. Ara, n'hi ha alguns que històricament s'han allargat que potser valdria la pena, doncs, de com a mínim revisar les concessions i els pagaments d'aquests peatges.
Jo no és que sigui...
Però Convergència, quan va tenir el moment per fer-ho, no ho va pas fer i va renovar amb el senyor Alemany, si no me'n recordo que és el que...
Va renovar concessions d'autopistes per fer altres autopistes.
Però en aquest sentit...
I per tant seguir amb un model de saturació de carreteres...
Sí, per això proposem el concert econòmic, perquè si l'Estat no ens dona recursos, els hem de buscar d'on els tenim. No li defensaré jo els peatges, simplement ho dic com a alternativa menys dolenta a no tenir carreteres.
I en aquest sentit s'ha de ser realista, és a dir... no està resolt el problema de la 73 i el peatge de la 73, és evident, però sí que s'ha resolt per una part del territori. No volia semblar insolidari dient que jo no el pago, sinó que vull dir que tots els usuaris de Mollet i de la zona del Baix Vallès, aquesta part ja està solucionada, haurem de treballar per solucionar la resta. Però en qualsevol cas sí que és veritat que les noves infraestructures que s'estan fent en molt bona part ja s'estan fent sense peatges, o és a dir, aquesta legislatura s'han fet fins a 90 quilòmetres d'autovia gratuïta i sense peatge. Per tant, s'ha de ser realista, no es poden eliminar els peatges d'avui per demà perquè els costos econòmics són elevadíssims, però sí que és veritat que les infraestructures noves ja s'estan fent de manera que els ciutadans no hagin de pagar un cost.
Som gairebé una hora i mitja després, des de l'inici d'aquest debat. Han passat 90 petits minuts de res. Des del començament hem tocat tots els temes. Jo crec que fem un darrer torn de menor a major, que no sé per què, però com que es fa sempre, doncs és com l'ordre alfabètic, no sé quin sentit té. Amb una última intervenció us demanaria, sincerament, un minut, perquè crec que hem anat més enllà, potser, del que diguem, l'estratègia comunicativa permetria en un debat d'aquestes característiques. Per tant, sisplau, Marina Escribano, en un minut, quina és l'oferta electoral, la proposta electoral d'Iniciativa diferenciadora de la resta d'altres forces polítiques?
Doncs és la sortida de la crisi d'una manera justa, equitativa i ecologista, per sortir de la manera, doncs, que tothom pugui tenir dret a accedir a tots els serveis que ha de garantir l'Estat, i per tant una sortida que ajudi aquells que ara mateix estan en pitjors condicions.
Moltes gràcies pels 30 segons que m'has invertit. Pere Balanchés, si us plau, d'Esquerra
Republicana. Com diu una mica l'eslògan de la campanya, siguem valents, tirem endavant, anem a fer país i lluitarem per sortir-nos de tot l'enrenou de la crisi que hi ha hagut.
Pere Rodríguez, del PSC.
Doncs nosaltres aquestes eleccions les plantegem com... si hem de continuar amb els canvis profunds a Catalunya pel que fa a infraestructures, a educació, a sanitat, i per tant el PSC es presenta com a garantia de progrés, és a dir, nosaltres hem estat molt clars, hem dit exactament què farem, com ho farem i amb qui ho farem, i per tant hem dit que no som independentistes i per tant no apostem per un model independent de Catalunya, i que no som de dretes i que per tant no pactarem amb el PP, hem estat claríssims, i d'altra banda presentem una acció de govern que no és que la diem nosaltres, que no és que sigui electoralisme, és que està plasmada amb dades, amb fets. Estan plasmades les escoles fetes, estan plasmades els professors contractats, els metges, els Mossos. El que estem presentant com a acció de govern avala que podem afirmar rotundament que hem canviat Catalunya cap a millor. Per tant, el que nosaltres plantegem en aquesta campanya és si continuem transformant Catalunya cap a millor o si anem a un model que no sabem exactament on acabarà.
I Jordi Cominal, de Convergència i Unió.
En aquestes properes eleccions al Parlament, Convergència i Unió significa el canvi, i nosaltres demanem, doncs, una gran majoria per poder tirar endavant les reformes que calen per aixecar Catalunya i per sortir de la crisi. En definitiva, per fer una Catalunya millor. Jo, com a avantatge en aquestes eleccions, com que és canvi sí o canvi no, destaco que és tan senzill com dir si estàs a favor del canvi o no. És a dir, no cal ser de Convergència i Unió en aquestes eleccions per votar Convergència i Unió. Només cal saber si vols que les coses canviïn i vagin a millor o que es quedin com estan.
Molt bé, doncs, agraïm aquesta brevetat gairebé de titular. Només dues coses. La primera és agrair a Jordi Cominal, de Convergència, regidor de Convergència i Unió de Sant Celoni, candidat a les properes eleccions del dia 28, que hagi participat en aquesta taula rodona debat maratonià. De la mateixa manera que en Pere Rodríguez, candidat al PSC, i Pibrieta, el segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Montmeló, al membre d'Esquerra Republicana de Sant Celoni, en Pere Blanxer, i també a la Marina Escribano, que és regidora de l'Ajuntament de Mollet i candidata a les llistes d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa a les properes eleccions per la demarcació de Barcelona. Crec que tots sou per la demarcació de Barcelona candidats, no? Evidentment. Dit això, doncs, només agrair-vos això, la vostra participació, desitjar-vos molta sort en aquests dies fins al dia 28 a vosaltres, a les formacions polítiques, i demanar, doncs, sort i desitjar sort i encert d'inspiració als ciutadans, que són els que al final, el dia 28, hauran de decidir quin serà el nostre proper govern del país dels propers 4 anys. I els que ens heu estat escoltant fins ara, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Debat Electoral 2010, una producció de Punt 7 Ràdio.